much to you.
Aquestes festes aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics, un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Mique Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. No triguis, que s'esgoten!
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La política catalana ha fet un gir sorprenent, inesperat i molt important aquest cap de setmana, com tots sabem. Carles Puigdemont, després que Artur Mas decidís dissabte renunciar a la investidura per a la reelecció, ha estat proposat pel mateix president sortint i era investit, recordem-ho, ahir al vespre per dirigir i per formar un nou executiu, un fet que es produirà ja a partir de demà, després de la presa de possessió. Aquesta ha estat finalment la clau perquè el mateix dissabte, i amb el termini gairebé esgotat, Junts pel Sí i la CUP assolissin l'acord que ja semblava impossible després que el diumenge anterior, el dia 3, la formació de l'esquerra anticapitalista havia decidit no donar els vots necessaris perquè Mas quedés investit. Després que ahir mateix el fins ara alcalde de Girona, Carles Puigdemont, superés la investidura de manera ràpida perquè s'havia de resoldre abans de les 12 de la nit, s'han succeït en les últimes hores tota mena de reaccions, valoracions i altres comentaris. L'aposta per tirar endavant un procés cap a la independència de Catalunya, amb la majoria assegurada a la cambra legislativa, obre ara un nou interrogant, que és la capacitat de diàleg que hi pugui haver amb el govern espanyol. Ahir mateix, Mariano Rajoy, en plena investidura, ja va sortir públicament per mostrar les seves cartes, basades una vegada més en la fermesa per defensar la sobirania del conjunt dels espanyols, la llei, segons les seves paraules, i la unitat de l'Estat davant el que va tornar a qualificar de desafiament independentista. Amb gran respecte per la pluralitat dels catalans, és molt important que tots ens impliquem en aquest moment polític. És important també valorar el gest d'Artur Mas, que ha sacrificat el càrrec de president perquè la investidura continués i per evitar així noves eleccions de manera precipitada. També cal pensar que la independència no és un horitzó per sobre de tot, ja que caldrà dialogar i potser conviure amb la generositat d'escoltar els qui pensen diferent, alhora que també serà clau que des de l'altra banda, des del govern espanyol i les institucions i els partits de l'Estat, s'assumeixi la realitat de Catalunya com un actiu polític que en aquests moments cal atendre i sobre el qual s'haurà de parlar i de negociar. No es pot menystenir. En definitiva, ens trobem en un moment polític molt important, apassionant, diríem nosaltres, que hem de saber tots gestionar, començant pel nou govern català, al qual saludem i felicitem, i els responsables polítics de Catalunya i del conjunt d'Espanya, amb esperança i amb obertura. Parlem avui en la taula d'anàlisi, que segur que se'ns queda curta de temps, amb Carles Armengol, pedagog. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència i bon any, també.
Bon any, bon any.
Saludem també Ramon de Veciana, que és advocat i també militant d'UPyD. Bona tarda, benvingut, senyor de Veciana.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Lluís Serra, que és germà marista i també professor de la Facultat de Teologia i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, senyors, el gir de la política catalana és important, inesperat. Potser si vostès haguessin estat aquí divendres, em sembla que ningú dels que som aquí ens hauríem imaginat que dilluns parlaríem d'això, d'un nou president i de la persona de Carles Puigdemont.
No, certament no. Jo suposàvem... Vaja, no sé si algú tenia més informació, però jo crec que la majoria pensàvem ja en eleccions pel mes de març, no pas amb aquest gir realment que es va donar dissabte.
Mhm. Senyor de Veciana, si volen
sí,
fer la primera roda per aquest ordre.
Està clar que els sondejos o la presumpció de sondejos que tenia el senyor Mas i que tenia la CUP sobre la taula els ha obligat a arribar a aquest acord, que és un acord que a tots ens ha sobtat per la forma d'arribar-hi i pel contingut. Jo crec que el comunicat que es va fer de la CUP i Convergència o Junts pel Sí és xocant de la baixa qualitat democràtica que demostra que hi ha actualment quan un partit polític cedeix dos diputats amb un altre partit, que s'humilia davant d'un altre partit, però bé, és el que tenim ara i francament és sorprenent.
Vostè creu que la qualitat democràtica és baixa pel fet aquest de cedir dos diputats, que no és que se cedeixin a Junts pel Sí, sinó que es comprometen a votar amb Junts pel Sí.
Clarament, quan hi ha un compromís de votar sempre i en tot moment, juntament amb la força majoritària, independentment de les matèries, jo pregunto si la CUP votarà en matèria pressupostària el que digui Junts pel Sí, o si la CUP votarà també en matèria interior les propostes de Junts pel Sí, quan són radicalment diferents. Anna Gabriel va citar l'altre dia a l'investidura el senyor Puigdemont a Durruti. Aquest és el seu referent polític, Durruti. Bé, jo pregunto si hi ha molta gent de Junts pel Sí que el seu referent polític sigui Durruti. Doncs aquesta és la conjunció que hem tingut en aquest dia passat i jo crec que és bastant o molt sorprenent.
Germà Lluís Serra.
Bé, jo penso que l'acord està positiu des del punt de vista que ha evitat una gran frustració, com a mínim de 2 milions de votants, que van orientar el seu vot en una línia determinada. La qual cosa hagués vist que aquests votants han proposat una cosa que els polítics no haurien sabut traduir d'una manera eficaç en el Parlament. Aleshores, doncs, amb aquest aspecte, com a mínim, no han dinamitat la confiança dels electors en els polítics. Que si no, imaginem, en unes futures eleccions, la gent hagués quedat molt decebuda d'aquesta incapacitat que haguessin demostrat els polítics si no haguessin arribat a un acord. Un acord gens fàcil, que té els preus més per una banda que per una altra, però que efectivament és difícil. Evidentment, jo no considero que això sigui una baixa qualitat democràtica, sinó que són plantejaments que quan es va constituir després de mort de Franco hi havia totes les tendències i de totes les orientacions i van arribar acords i tal. Perquè jo penso que justament el que falta aquí en la política espanyola és la capacitat de negociar i d'acordar. Jo penso que aquesta és una de les grans mancances. Com avui, a mi, personalment, em sorprèn molt que el rei Felip VI no rebi la presidenta del Parlament Forcadell per fer tots els tràmits. És a dir, això què vol dir? Vull dir això, entenc que és un mal dia per ell, perquè li toca un tema familiar, però en un moment aquests els ponts no s'han de destruir. I menys la monarquia, que és el que ha d'estar per damunt dels partidismes.
Ara entrarem en alguns detalls com aquest mateix. Hi ha una qüestió que pensem que és fonamental, que és el discurs programàtic dintre de les limitacions de temps que exposava ahir el nou president ja investit, Carles Puigdemont, que demà, per cert, prendrà possessió. I és el seguir amb pas decidit un camí cap a la independència. Això, senyors, estaran d'acord amb mi, tant si són independentistes com alguns de vostès, com si no, com és el senyor de Veciana, que és un camí que tindrà dificultats i que, en tot cas, es podria haver de replantejar per diverses raons, entre altres, que és una majoria que no és molt qualificada, tampoc, en el Parlament.
Bé, de moment, 70 vots a favor. No...
Sí, és una majoria absoluta, procedimental.
Per tant, atès que no se'ns ha deixat fer el referèndum, jo no hi veig cap escrúpol aquí que calgui tenir. Ben entès que no es culminarà el procés sense noves consultes al poble. Per tant, aquí la qualitat democràtica, i insisteixo en la línia d'en Lluís Serra, que l'acord jo crec que és una mostra de qualitat democràtica, és a dir, la possibilitat d'acord, aquí sempre es parla de diàleg, d'entesa, em sembla que ha estat important el pas. I precisament que hi hagi renúncies per les dues parts, les que han arribat a l'acord, doncs simbolitzen clarament això. Per tant, jo crec que aquí no cal furgar coses estranyes. És un acord per tirar endavant, i es tirarà endavant no malgrat tot. És a dir, es tirarà endavant, suposo, en la mesura doncs, que el poble vagi ratificant les decisions que es vagin prenent. Per tant, i el diàleg amb l'Estat espanyol arribarà algun dia. És a dir, segurament que quan abans hagués començat, doncs millor. Jo, pel moment, deia, si haguéssim pogut fer un referèndum normal, tot això seria menys estrany del que és, o menys, més que estrany, diria sorprenent o poc conegut, poc vist, no? Però com que no s'ha pogut fer, ara arribarà el dia del diàleg o de l'acord, perquè...
Però vostès només contemplen, dic vostès...
No, jo no, que... no mano, eh?
No mana, però sí que forma part de l'ANC i està implicat...
De l'ANC, sí, però no...
Sí, no, però em refereixo que vostès, a tot el que és la massa social i el suport social que tenen Junts pel Sí i la CUP i que té el desig d'independència, en aquest benentès, vostè creu que es pot tirar tot això endavant i que hi ha una legitimitat i tornarà...
Evidentment, hi ha un Parlament i hi ha una majoria i tirarà endavant amb prudència. Jo crec que amb les afirmacions que es van fer ahir, o sigui que va fer el candidat o l'actual president de la Generalitat ja, doncs apuntaven aquesta línia. Jo crec que es treballarà per aconseguir més base social. De fet, des de les eleccions jo sempre he acceptat que el plebiscit no es va guanyar, però tampoc no el va guanyar el sí, però tampoc el va guanyar el no. Uh-huh. És a dir, precisament perquè era imperfecte. És a dir, uh-huh, perquè no era un plebiscit amb una pregunta de sí o no. I, per tant, ens remetem a majories parlamentàries i que són les que són.
Sí. No, quan preguntava això també em referia al fet que quan vostè i segurament els membres del govern en les properes setmanes parlin de diàleg amb Madrid o amb l'Estat espanyol, només plantejant el diàleg com un diàleg per pactar la independència o hi ha altres alternatives? Creu en vostès, eh? Després poden parlar els altres.
Jo crec que el que ha de fer, jo ja no puc parlar de què es farà perquè insisteixo,
no, com a ciutadà, que té un
militant de base de l'ANC que no deixa de ser una organització, diguem-ne, no directament...
Política
en el sentit de govern, no? És social. Per tant, ara, jo entenc que bàsicament el diàleg serà a partir del full de ruta que el govern... O sigui, pel qual s'ha investit un president. És a dir, no tindria sentit. Ara, els diàlegs sempre són oberts. Tu vas amb una intenció i poden sortir altres coses. Fins fa molt poc, potser ara ja sempre es anava a dir... El president Mas es va cansar de dir-ho, que la que li oferissin la possibilitat de fer un referèndum, ell aturava totes les passes que es anaven donant i feia un referèndum acordat. El que passa és que això es va anar al Congrés dels Diputats a demanar-ho, s'ha demanat de diferents maneres, i això no s'ha produït. Per tant, és a dir, jo ara no sé quin capteniment hi haurà, però certament entenc que l'obertura al diàleg sempre admet noves sortides.
Sí, més opinions, més visions sobre això, sobre aquestes paraules clau que jo, dintre de les dificultats del temps que tenim, els he plantejat. Independència, diàleg sobre la independència, diàleg sobre altres alternatives...
Radical discrepància amb el senyor
Armengol. Sí, sí, endavant.
Està clar, és a dir, aquí el full de ruta que va explicar ahir, o el seu programa, és la declaració del Parlament que ha sigut declarada inconstitucional. Per tant, han canviat de maquinista del tren, que vol que el que pretén és un xoc de trens claríssimament. Per tant, en aquest moment, és a dir, el que pretén el govern del senyor Puigdemont és provocar una confrontació, no amb l'estat espanyol només, sinó que també amb els ciutadans de Catalunya, que no som independentistes i que encara que els ideologui, no som majoria. I el que està clar és que en una democràcia completa i íntegra no es va en un procés d'independència amb uns vots que representen escassament el 48% de l'electorat que està a favor d'una postura independentista. Amb matisos, perquè no tothom que ha votat aquesta postura al final, personalment, es decanta amb una postura independentista.
El mateix podem dir del contrari. És el que he dit. No ens deixen fer un referèndum.
Però, per tant, aquest és el punt de trobada amb el que estem tots d'acord, és que no es pot iniciar un procés d'independència amb aquest Parlament. Ara, que interessa i que es vol forçar la situació, doncs endavant. Ara, aquí cadascú després assumeixi les conseqüències. És a dir, quan s'acabi processant el senyor Puigdemont, perquè si acabarà fent coses que no pot fer, o acabin processant algú del govern de la Generalitat de Catalunya, doncs que no ens estranyi, perquè al final Catalunya i l'estat espanyol formen part d'una unió més superior, que és la Unió Europea, i que un dels seus principis fonamentals és l'estat de dret. Per tant, això no ens ho podem treure del cap, i per tant, això és el que funciona a Europa. Ara, si volem ser una república bananera, que és el que pretenen els de la CUP, amb aquest cop amb el suport dels Junts pel Sí, endavant les atxes. Ara, això no serà ni pacífic, ni simpàtic, ni agradable per ningú, això està clar.
Per tant, vostè creu que la continuació del procés podria implicar aquests obstacles judicials, mentre que altres potser creuen que es podria fer per la via dels fets. Ara, clar, cal veure si aquí hi hauria reconeixement.
Els obstacles jo els reconec. No, el que no... Aviam, lo de la confrontació civil i tot això jo ho nego de totes. Ara, els obstacles de tipus judicial i que s'intentarà encausar algú, possiblement, és a dir, això no ho nego, però arribarà el diàleg. Igual després d'uns quants encausaments i uns quants pronunciaments del Tribunal Constitucional, és a dir, si... Atenció. No faig cap vaticini. Dic, mentre si el poble de Catalunya segueix insistint i es va ampliant aquesta majoria, arribarà un dia que es forçarà el diàleg, perquè la pressió... És a dir, no es pot governar contra el poble. I, per tant, les legitimitats, o sigui, les legalitats, canvien. Canvien. Diuen, un govern no pot canviar la legitimitat. Home, la legalitat, no? Per això es fan els governs i les eleccions, per canviar la legalitat.
Sí, Germà Lluís Serra.
Aquí diria que hi ha diverses coses. Una...
Els agraeixo que no parlin tots alhora, està bé això, sí, que hi hagi intervencions de torn.
Aquí hi ha una cosa que és molt clara, que s'ha fet tot un procés des de l'Estatut, frustrat.
El del 2006-2010 amb la sentència.
El pacte fiscal, frustrat. Després, el referèndum frustrat, la independència frustrada. Clar, s'ha arribat a la independència, però abans hi ha hagut tres esglaons, com a mínim, tres esglaons importants que s'hagués pogut intervenir d'una manera intel·ligent. No s'ha intervingut. Aleshores, per mi, un dels problemes més importants és la incapacitat de només jutjar independència o no i no veure en realitat que la situació actual té unes causes. I com no es va a les causes, no es poden trobar solucions. És a dir, si la gent sapigués per què, per exemple, 2 milions d'habitants d'aquí, de votants, van dir a favor de la independència, efectivament haurien de preguntar per què hi ha aquesta tendència tan forta. Per què? Doncs hi ha unes causes i, per tant, si no es van a les causes, no es trobaran solucions. I la segona, hi ha una qüestió, que és la solució a tot el problema és estrictament jurídic. No un problema, no a nivell polític.
Això és el que es diu des de l'estat espanyol, creu vostè?
No, és que el diu, el que es fa. És a dir, tots són no, però d'ell. I, mira, a mi un dels estudis que vaig fer a la vida és la Bíblia. I hi ha una frase molt clara. La lletra mata, l'esperit vivifica. I aquí el que estan és només anant a la lletra. I l'esperit què significa? Dialogar, conversar, a veure què es pot fer, però hi ha tots els passos anteriors, tot això no s'ha fet. Això penso que seria un punt molt clau, no? Una segona part també que voldria dir és, per exemple, el tema d'Artur Mas i altres, que poden passar algunes dificultats. Una vegada vaig estar, no fa un parell d'anys, potser, o menys, al castell de Palamidi, a Nàfplio, que és el peloponès grec, sí. I allà em va impressionar molt en aquest castell que hi havia com un petit habitació fosquíssima, humida i tal, on va viure Teodoro Kolokotronis, que aquest va ser un dels que va lluitar per la independència de Grècia 400 anys, no 300 com aquí, sinó 400 anys sota el poder otomà en el seu cas. I aleshores, ell, després de ser considerat com a pare de la pàtria reconegut per tothom, va estar jutjat, condemnat a mort, que no es va executar, i empresonat en aquest castell, i d'aquella habitació va sortir sec. És a dir, hi ha preus personals. Mas ja ha començat a pagar el seu. I n'han vindrat més.
Bé, sobre el que s'ha comentat ara, alguna observació?
Serres...
Perquè de vegades comentem situacions d'imperis. És veritat que Catalunya no és el mateix que la Grècia de l'imperi otomà.
Jo crec que aquí l'exemple de Carles Serra era...
S'entén. Es pot estar d'acord o no, però s'entén.
El preu personal sí, sí. Que aquestes coses
no, però visita Zacatecas i passa el mateix en la independència de Mèxic. És a dir, hi ha unes dinàmiques que generen, i per exemple, vegi, quan veus el museu de Zacatecas, veus, per exemple, els problemes interns que van tenir els mateixos que volien la independència, cosa que aquí també està molt clara. Sí. És a dir, entre Junts pel Sí, per exemple, i la CUP, uns problemes brutals, molts dels quals eren evitables. Vull dir, però s'han tingut. És a dir, que tot això són unes dinàmiques que quan veus semblen que segueixen com un patró comú en diversos països diferents, eh? No que jo posi com a model, sinó com una constància de fenòmens repetitius, eh? Ni que ho desitgi,
evidentment. En relació a les causes, sí, el que ha exposat el senyor Serra, s'oblida d'un punt molt important, que és que en democràcia els procediments són tan importants com la qüestió de fons. És a dir, cap resolució que no s'arribi a través del procediment establert és una decisió que no pot ser democràtica, i aquí és on estem ara. És a dir, s'estan acceptant sistemes que són antidemocràtics, com és el fet de computar escons en lloc de vots i considerar que unes eleccions autonòmiques tenen caràcter de plebiscit i que això ja ens legitima per anar endavant. Aquí l'únic que té competència per convocar un referèndum és el president del govern, i per tant, mentre no faci el president del govern, no serà possible. I l'obligació dels governants de Catalunya que siguin favorables a un referèndum és convèncer a través dels procediments, i més o menys que això és impossible. I no és cert, quan a través de la transició es va demostrar que hi ha hagut sempre voluntat de concòrdia per part del resta d'Espanya en relació a Catalunya, en relació al País Basc, en relació a Galícia. El que no pot ser és que sigui tot ara i aquí, tal com volen...
Sí, però abans d'això era el problema de l'Estatut. Quants anys va estar per donar una sentència amb un tribunal d'Estatut que els membres, segons ja estava caducat un mort, els altres no estaven renovats perquè l'Estat no complia la renovació en terminis
això
adequats.
Això sí que és baixa qualitat democràtica de l'arquitectura institucional espanyola.
Això estem d'acord.
Que un tribunal constitucional pugui derimir una cosa votada en referèndum. Això on s'ha vist?
Doncs això és l'arquitectura que està mal feta. I
a cap país constitucional...
Això, la responsabilitat és del PP i del PSOE que van permetre l'eliminació del recurs previ d'inconstitucionalitat.
La qüestió és si això...
Tanca. No pot venir després un tribunal i dir el poble ha dit això, però ara jo...
Pot fer-ho, i ho ha de fer, i ho ha de fer.
No, això, no ho fa, això no es fa a cap país de tradició democràtica.
Doncs, evidentment que Alemanya s'ha fet, estar
aleshores,
aquí...
Aleshores, potser es pot canviar la llei.
Després d'un referèndum.
Sí. Efectivament, perquè no deixa de ser una llei, un estatut d'autonomia. No deixa de ser una llei.
Però s'ha refrendat.
I per tant, ha de ser sotmès
a un control. S'ha refrendat.
Hi ha un control de constitucionalitat.
Després d'un referèndum no es modifiquen les normes refrendades per al poble.
Les que són contràries a la Constitució, sí.
A cap lloc democràtic, excepte Espanya.
A tot arreu.
No és veritat. No és veritat. On estan? A on?
I tant que sí. Aquí la qüestió
no.
Els procediments com no donen
després
el resultat.
Després del referèndum, clar que hi ha tribunals constitucionals, però no per pronunciar-se després d'un referèndum i esmenar al poble la seva decisió.
No només el poble.
Això no és democràcia.
Va ser el Parlament de Catalunya, va ser el Congrés de Madrid, el Senat de Madrid...
El poble de Catalunya.
El poble, vull dir...
I llavors venen...
Per suposat que sí.
Venen 7 persones, 9 persones desprestigiades del tot... que fumen puros en els toros i acorden liquidar això. Això Això és baixa democràcia.
Això ja, si posem els toros, els puros, i l'última constitucional, i, a més, tot amb una batidora, i allò
és... Aquí, és això. Aquí, no, el principi aquí, és aquí el com, problema... un tribunal constitu... aquí, com un tribunal de 9 persones esmena la papereta al poble.
Perquè és
la...
No,
s'avisa enlloc.
És un control de constitucionalitat. No esmena ningú, es fa un control de constitucionalitat.
A posteriori d'un referèndum.
Perquè aquest ha sigut el camí que han escollit.
És el camí de baixa democràcia en
cas,
Espanya...
Una pregunta a tots tres. Hi havia la possibilitat de fer algun canvi sense una modificació exhaustiva de la Constitució en la llei del Tribunal, o una nova llei del Tribunal Constitucional que impedís això, per exemple?
Bueno,
una...
però és clar que es pot, i més a més, fixem-nos que ara el Tribunal Constitucional es reuneix immediatament. Ho han fet tot per via ràpida i per unanimitat, que això tampoc és normal.
És una qüestió purament política. És una qüestió purament política.
Al final...
No, perdona, Ramon, això és una qüestió política. Perquè es va pronunciar el Tribunal Constitucional? Perquè el govern recorre.
Sí, és clar. Aleshores, el PP amb un grup de diputats.
És polític, no és legal.
Jo estic en un partit amb el que la seva premissa de fundació és la baixa qualitat democràtica d'Espanya. Si això, estem d'acord. Ara, que això legitimi que es faci inici un procés d'independència i amb la situació que vivim actualment. És a dir, actualment el senyor Puigdemont és un testaferro del senyor Mas. I ho hem de dir així, perquè el senyor Mas ha dit, jo et cedeixo la plaça i jo t'escolleixo tu, t'ungeixo com el meu successor i a més em quedo aquí vigilant perquè dintre de 8 mesos potser torno. Això no passa tampoc enlloc del món. Són... És a dir,
del món ha passat a Espanya amb el Rajoy i l'Aznar.
Sí, ha passat amb el Putin, que... el Medellín.
La Rajoy i l'Aznar.
Aquest és el quid de la qüestió.
En Espanya ha passat sempre, Qui els elegeix, els candidats?
No. Jo crec que els que escollien el que es presentava candidat, que era el senyor Mas, o el senyor Romeu va molt estirar.
Qui elegeix els candidats? Qui fa les llistes? Clar que...
Jo creia...
El senyor Mas no tornarà si no el voten, eh?
Jo
només si es presenta.
Tal com s'han anat les coses, pot dimitir el senyor Puigdemont i l'endemà tornar a escollir el senyor Mas.
Sempre que segueixi sent diputat, aquest matí és important.
Evidentment.
Si no renuncia a l'escó.
Necessitaria...
És el model que tenim.
Però ahir... Sí, esclar, són models...
Hi ha una cosa que ahir...
Perquè en funció del resultat, us agraden els procediments, en funció del resultat. I com el resultat ja ens interessa, a mi el procediment se me'n fot.
No m'agraden.
Potser un aclariment sobre Adnari Rajoy, un aclariment...
Rajoy
va passar per unes eleccions després que Aznar l'escollís. Va perdre, després va guanyar.
Home, em sembla que em porta 5 guanyades,
no? Sí, però després de la successió no hi ha hagut eleccions.
Però encara no ha tornat en Mas. És que porta un dia que no és president.
Puigdemont era el quart o el tercer de la llista de Girona. És que clar, això és molt gros.
Això no importa.
Bé, hi ha valoracions diferents sobre el tema.
Una cosa que em va interessar, vaig seguir pràcticament gairebé tot, el debat, perquè em sembla un moment important de viure la societat, entendre el que passa, perquè no sempre és fàcil. I una de les coses que a veure el Carles Puigdemont, a veure realment, que el president actual, doncs a veure quin discurs feia, i sobretot a mi m'interessava la rèplica, perquè el discurs el prepares tu, però la rèplica els altres et posen realment... Clar, jo entenia que, per exemple, podia ser un testaferro, com deia ell, No, jo vaig entendre que era una persona amb molta personalitat, i que va estar molt brillant en la rèplica.
Sí, potser per els analistes diuen que millor a la rèplica que en el discurs inicial.
No, perquè
inicial.
El discurs ja se sent, és més avorrit. Sí. En canvi, la rèplica és quan pots entrar... Quan no saps per on en diran, no?
I perquè el discurs que li va fer... tenia que fer el que tenia que fer, el programa no se'l podia inventar.
Clar, la rèplica clar. Que li va fer a l'Inés Arrimadas va ser brutal. O sigui, l'Inés Arrimadas sí que és testaferro.
Tenim la sensació, i en això volem també valorar positivament les intervencions de tots els grups, va ser un debat ric, és a dir, els grups van tenir intervencions riques, Miquel Iceta, Inés Arrimadas, els altres, i els de Junts pel Sí i la CUP, fins i tot Anna Gabriel, que tenia un discurs molt escrit, també va ser...
L'únic que a vegades, amb el tema aquest,
interessant,
no val la pena... Jo, el que sí que valdrà la pena és que Junts pel Sí i la CUP reflexionin una mica amb algunes coses perquè no tornin a caure en la trampa, no? Però hi ha una cosa, per exemple, que a vegades no sé per què s'ha atribuït que la CUP, per exemple, és tan coherent. Jo no ho veig tant. Per exemple, el tema del veto a Artur Mas no estava en el programa. hi ha àudios...
Ho havien dit.
Sí, no, programa escrit.
Això va aparèixer en campanya...
Un moment, però
quan
després...
Catalunya Sí que es Pot els pressionava, i llavors van començar a dir, nosaltres mai investirem a Mas.
Però un moment, però l'Anna Gabriel hi ha un
discurs... Però en el programa no hi era.
Hi ha un discurs que va per vídeo, per tant, és d'ella, que diu que ell, que amb ell és igual qui votar, mentre sigui una persona que voti a favor de la independència. I després surt el veto. Per tant, aquí no hi ha coherència.
La independència era el més important, fos qui fos el president. Tot això és interpretable.
El que passa, a mesura que la campanya va anar avançant, i això tots els partits més o menys hi cauen, i no és per defensar ningú, doncs es van sentir pressionats perquè Catalunya Sí que Es Pot i van començar a dir no, però nosaltres, no, evidentment el Mas no l'investirem, no?
Bé.
I evidentment aquí... no l'han investit.
Senyors, ens queden 5 minuts. Recordem, amics oients, que avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb l'advocat Ramon de Veciana, amb el pedagog Carles Armengol i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. S'ha referit el germà Lluís Serra al fet que el rei Felip VI no hagi volgut rebre personalment. Així ho ha comunicat la Casa Reial, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Hem investigat una mica i, efectivament, és possible legalment, és a dir, no és obligatori la recepció formal, tot i que sempre s'havia fet fins ara. O sigui, és la primera vegada que a un president autonòmic no es rep...
No,
em
sembla que s'havia fet alguna cosa.
S'havia fet algun potser, president autonòmic.
Potser en algun moment...
les autonomies...
Carles estava malalt,
sí,
per exemple...
Per malalt, va dir.
Estava convalescent i llavors es va fer també per escrit. Una de les investidures de Mas, precisament,
sí.
La Núria de Gispert ho va comunicar per escrit perquè Joan Carles I estava convalescent.
Pot ser que en aquestes autonomies que s'elegeixen gairebé alhora també hagi passat altres vegades, no?
Podria ser, és veritat.
En aquest context hauria de ser afinar més la cosa, perquè la monarquia ha d'estar per damunt de tot això.
Uh-huh. Vostè creu que és un error polític?
Jo penso que si no hi ha una explicació que justifiqui això, penso que és un error polític, perquè l'únic que fa és allunyar encara més la monarquia de Catalunya, aquest comportament.
Com el veuen els altres agents?
Jo no li dono tanta importància. Potser podien haver dissimulat més el fet de que no volia, no?
Sí.
Però bé...
Gaire còmode no ha de ser, no?
No,
un president
tant,
que té aquest programa de govern.
Per això, és a dir, ara jo crec que una mica de finesa, llavors dic que estava molt ocupat, però no ensenyar la gent de buida i dir però que ho faci per escrit. Jo és l'únic, eh? El fet de que fins i tot entenc perquè que no la volgués rebre personalment. De fet, la monarquia s'ha desentès fa temps, jo no sé fins a quin punt li podia tocar o no, però molt superficialment, però s'ha desentès d'intentar fer d'àrbitre. Ara no ho valoro, però jo crec que s'ha desentès i, per tant, doncs, ha deixat tot el protagonisme, evidentment, doncs, al govern, que ha marcat absolutament la pauta, com és normal, perquè és qui governa, el rei només reina, però fins i tot aquest paper arbitral que una mica va deixar parlar...
Que està previst, a més, constitucionalment.
Sí, però és molt difícil, suposo, de com s'ha d'exercir si això, jo crec que s'ha defugit, o pel motiu que sigui, no? I, per tant, bueno, jo crec que també ara era evitar entrar en escena massa, eh?
Mm-hmm. Bé.
És una llàstima, és una ocasió perduda, perquè el rei explicar-li a la presidenta del Parlament quina és la funció d'un president de Parlament i quins són els límits democràtics en un país.
Mm-hmm.
Però bé, és la seva opció...
El rei ho domina tant, les funcions d'un president
segur,
de Parlament.
Segur que sí. Segur que
com a
sí.
Mínim estarà ben assessorat, suposem.
Segur que sí, i crec que és interessant que des de la màxima autoritat de l'Estat se li expliqui a qui no ho entén bé quines les seves funcions i quins són els límits. Però bé,
senyors, veig que en això hi ha coincidència. Ens queda un minut i mig només per recordar als oients que demà passat es constitueixen les cambres espanyoles, el Congrés i el Senat, i aquí també hi haurà molta feina per fer.
Ui, sí.
Tot i que el fet que s'hagi constituït el govern català pot donar peu a una obertura del diàleg. Sí, senyor Armengol.
No sé, de moment segueixen encara les espases en alt, eh?
Sí, el PSOE ja ha dit que no vol fer fronts.
Aquí jo recordo la nit electoral de les eleccions espanyoles i apuntàvem, particularment ho deia, es faran el ronso fins l'últim moment, però crec que l'últim moment, que serà...
Potser passarà com aquí,
passarà
a última
aquí.
Hora.
No sé si serà a les 12 de la nit, potser diran que sí.
Sí. Algú ha parlat en broma de ventafocs, aquests dies,
sí,
per això de les 12
allò,
de la nit d'ahir diumenge.
La carrossa desapareix.
Però el que sí que jo veig que això pot fer guanyar una mica el partit del PP, el protagonisme, perquè un PP sempre, amb l'Estatut que dèiem abans, va recollir milions de firmes en contra de l'Estatut de Catalunya, cosa que amb articles idèntics d'altres autonomies no va fer. Aleshores, ja ha perdut Catalunya, però gràcies a perdre Catalunya guanya Espanya. I potser això pot ser la tentació que tinguin ara.
Algun comentari en 15 segons, senyor Debacian?
Una situació molt complexa i veurem com acaba tot plegat.
Veurem què passa, en tot cas recordem-ho demà passat. Demà pren possessió Carles Puigdemont, això, per immediatesa i per proximitat.
L'alumne del Collell ja s'ha dit aquí a Ràdio Estel.
Ah, no, no? Doncs sí, gràcies. Collell, eh? Molt bé, i, Escola Cristiana.
I nebot del rector de molts anys de Besalú.
Gràcies, senyors.